tot costa.
El Barça de Hansi Flick ja ens havia demostrat sobradament que sap guanyar partits per 7-1 o per 4-5, però li costaven els d'1-0 mastegant sorra. La d'ahir és una victòria tan poc lluïda com important per reenganxar-se de ple dret a la lluita per la Lliga.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns 3 de febrer de 2025, a la sortida d'un cap de setmana intensíssim en emocions, amb derrota del Madrid, amb victòria del Barça. I Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En definitiva, avui toca plorera blanca.
Sí, perquè la jornada ha estat rodona pels catalans. Deies, el Barça ha escurçat diferències respecte al Madrid, ara 4 punts. Després que l'Espanyol guanyés els blancs, un resultat que ha servit als pericos per sortir de la zona de descens, però que, òbviament, no ha deixat gens content el Madrid, fins al punt que s'ha centrat absolutament en l'actuació arbitral. De fet, el Madrid ha publicat aquesta mateixa tarda, ara fa mitja hora, una carta que ha enviat a la Federació Espanyola de Futbol amb còpia al Consell Superior d'Esports, on fa una reclamació oficial per una actuació que considera escandalosa de l'arbitratge i del VAR en el partit contra l'Espanyol. Demana els àudios de les dues jugades on se sent agreujat, la no expulsió de Romero i el gol anul·lat de Vinícius, i reclama canvis, que això no és cap novetat, perquè ja fa molt temps que el Madrid...
Fan, ja.
Exacte, l'Ufan ho sap de primera mà, que volen canvis en l'estructura arbitral, el cos arbitral de la Lliga Espanyola. En resum, tal com dius, una mica de plorera després de veure com perdien aquest dissabte passat a Cornellà.
El Madrid porta a un comunicat el que fa temps que està explicant a la seva televisió. Sincerament, a mi em sembla vermella, després en parlarem al baròmetre, però no sé si estem per donar gaires lliçons, perquè fa 15 dies estàvem aquí amb l'escàndol de Getafe. En fi, que evidentment sí, hi dedicarem un espai al Cristo arbitral, però no serà l'espai principal del Tot Costa.
El Barça no va enviar carta, però el seu president, Joan Laporta, també va parlar d'escàndol. Per tant, en els termes venen a parlar del mateix quan se senten agreujats. El Girona, per l'altra banda, rep les Palmes a les 9 del vespre, partit que tanca la 22ena jornada de la Lliga. No jugarà encara Artur Melo, tot i que ja està inscrit.
Passarem per Montilivi amb l'Eduard Solà perquè ens faciliti l'11 de Michel pel partit d'aquesta nit, que és important perquè pot situar el Girona novament a tocar de les posicions europees, i ja que hi som, li preguntarem si aquesta d'Artur és l'última operació del mercat o encara n'hi ha d'haver alguna més, en aquest cas de sortida, com explicava ahir Michel.
I a la Lliga Femenina la sorpresa va ser la derrota del Barça a casa davant el Llevant, penúltim de la Lliga, una derrota probablement anecdòtica pel que fa a la classificació d'aquesta temporada, però certament històrica, perquè és que feia més de 600 dies que el Barça no perdia a casa un partit de Lliga.
Si hi ha algú que es pot permetre una patinada, per inexplicable que sembli, no hi ha dubte que és el Barça femení. En tot cas, ho analitzarem d'aquí una estoneta.
I avui es tanca el mercat de fitxatges d'hivern, a la mitjanit. Els clubs tenen encara temps per fer les darreres incorporacions, oficialitzats sortides. Continuem pendents del City, que vol tancar la incorporació de l'ex del Barça, Nico, i actualment al Porto, una operació que podria ser rodona pel Barça en aquestes últimes hores de mercat, perquè els Blaugrana conserven un 40% de la plusvàlua d'aquesta operació. Si els anglesos paguen 60 milions, això, perquè ens entenguem, podrien ser uns 20 milions de benefici pel Barça, perquè el Barça va traspassar el seu dia a Nico per 8,5 milions d'euros. El Porto, a la vegada, s'ha interessat per Pablo Torre. Sembla difícil que hi siguin a temps. De seguida, després, la Laia Tudel ens explica quina és la situació.
Home, a veure, si han de negociar amb algú a última hora, sens dubte amb el Barça...
Exacte, el Barça té obert sempre les seves oficines fins l'últim minut.
Tenim la mà trencada en coses d'última hora. En tot cas, amb la Laia Tudel repassarem quins moviments, si és que n'hi ha d'última hora, es produeixen al Barça.
El que no passarà a última hora és l'operació de Rashford pel Barça, com a mínim, perquè és que ja ha marxat cedit a l'Aston Villa. Rashford, que era un dels noms que havia aparegut al mercat del Barça els últims dies.
Està reforçant a cor que vols l'Aston Villa d'Emery i de Monchi, que recordeu, és un dels 8 classificats directament pels vuitens de final de la Champions.
Recordem que més enllà d'aquesta possibilitat de Pablo Torre, que veiem molt difícil, el Barça en principi donava ja avui per tancat el mercat de fitxatges, també l'ha donat per tancat l'Espanyol en aquestes últimes hores. I avui ha començat el judici del cas Rubiales per possible agressió sexual i coaccions pel petó no consentit de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, a Jennifer Hermoso. La sessió ha començat amb la declaració de la mateixa jugadora, que s'ha reafirmat en que no va donar consentiment Rubiales, i per tant aquesta és la situació d'avui. Després també en parlarem
amb la Paula Brujats, la companya de la delegació de Madrid, que ha estat seguint aquesta primera jornada del judici.
En handbol, Dinamarca va guanyar Croàcia a la final del Mundial per quarta vegada consecutiva. El porter blaugrana Emil Nielsen ha tingut una actuació d'època amb un percentatge d'aturades durant el campionat per sobre del 40%.
És una pena perquè deixarà el Barça d'aquí un any i mig mal comptat, però ara mateix Nielsen és de llarg el millor del món, i així ho testimonien la medalla d'or als Jocs Olímpics que va aconseguir l'estiu passat, encadenat amb aquest Mundial.
El Barça d'handbol ha arribat a un acord amb el pivot de Barres de 28 anys, Antonio Bazán, que continuarà fins a final de temporada. El Barça de futbol se l'ha renovat Sergio González per dues temporades més, fins al juny del 2027, i en hoquei patins, Aina Florenza deixa el Palau de Plegamans a final de temporada per anar al Vila-sana. La maresmenca ha estat la màxima golejadora de la Lliga Femenina les tres últimes temporades i és la millor jugadora de la temporada passada. A Florenza l'acompanyarà Elsa Sabanya.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, on també hi haurà un espai per parlar de bàsquet i la doble notícia del cap de setmana. Per una banda, la mocadurada al Palau Blaugrana després de la derrota de l'equip blaugrana contra el Manresa, i evidentment el traspàs sonat a l'NBA. Doncic se'n va als Lakers a canvi d'Anthony Davis. Per tant, Doncic a partir d'ara jugarà al costat de LeBron James, un traspàs que comentarem amb el Jordi Colomer. I també és un dia en què, com cada dia de cada dia, hi ha pregunta per la nostra audiència.
Sí, us preguntem, i ara, qui veieu amb més possibilitats de guanyar la Lliga? És una pregunta, bàsicament, per aquells que potser aquest cap de setmana us ha fet agafar força una o altra opció. Qui veieu amb més possibilitats de guanyar la Lliga? Madrid, Atlètic de Madrid, Barça.
Des d'ara i fins a 9:15, serà l'hora en què cedirem el testimoni al Tot Gira del Girona a Les Palmes. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
Senyor Daniel de Sanabra, que té problemes d'última hora amb el micròfon, bona tarda.
No, la resta de la gent té problemes, jo sóc un home alt, vull dir, puc tenir el micròfon molt alt, em puc posar de peu, si vols, altre problema, no hi ha problema.
Bé, jo, per mi, com vulguis, crec que la realització no pensarà en el mateix, però...
Bona tarda, Miquel.
Bon teu guard. Senyora Marta Corredera, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Tot en ordre?
Sí, tot bé.
Senyor Marcos, senyor i cap de continguts del Tot Costa, Marcos López, bona tarda.
Bona tarda.
Què, avui, eh?
Una miqueta llarg, però bé.
Una miqueta llarg. És que no hi ha manera.
No hi ha manera de convèncer. 5
minuts.
A la que parlem tres frases ja se li fa llarg.
I no heu parlat del doble hat-trick de Dembélé.
Certament.
Certament.
Sí, avui estem en igualtat dembelista. Tres dembelistes contra tres ciutadans del món.
Probablement tots els dembelivers del món.
A Barcelona, segur.
I a París.
Sí. Ni la família.
Crec que són 9 gols en els últims 6 partits.
Sí.
9 en 6, eh?
Sí.
Collons.
En sa vida, també t'ho dic.
Però... Ha estat veure que Rafinha fa gols i activar-se com una...
No arriba al nivell de Rafinha.
No, obrirem aquest debat.
En aquests últims...
Dembélé amb Flick faria millors números.
Ni en broma obrirem aquest debat.
I más barato. Rafinha que Dembélé.
Sí,
però no és culpa
tot i que tampoc va ser especialment barat.
La mitat más barato.
Això sí.
La mitat más barato.
El PSG li ha sortit pel mateix
preu. El Barça a la vez.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Bona
intervenció de Bono ara amb un molt bon xut de la mínia mal. La penja a la banda dreta, Pedri l'envia cap a la Minca, l'engalta, Lewandowski, gol! Gol, 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 gol! Lewandowski! Ha marcat un gol Lewandowski, Barça 1, a la B 0.
Salva Pou avui ha volgut obrir el Tot Costa amb aquest Time After Time de Mishima en commemoració de la mort de Marc Lloret, teclista de Mishima, que ens va deixar ahir víctima d'un càncer. Les nostres condolences a familiars i amics, i per descomptat el David Caravent, que, com sabeu, ha passat per aquí pel Tot Costa i en general per la sintonia de Catalunya Ràdio tot sovint. I també ens ha refrescat el gol de Lewandowski, que va servir per guanyar el Barça a l'avés d'ahir. Un partit que Dani, Marta, Marcos, a la primera part feia mala pinta, i que el Barça, sense cap mena de lluïment, va acabar resolent, que és del que es tractava, sobretot venint de la notícia que veníem el dia abans, que era l'ensopegada del Madrid a Cornellà.
Sí, a més, per mi és una jornada bastant completa pel Barça, quant a resultats. Tornes a enganxar-te una miqueta a la part de dalt. És veritat que el partit d'ahir, sobretot el que deies, la primera part és peixet, però l'objectiu era guanyar. L'objectiu era puntuar, era guanyar, i jo crec que l'equip així també ho va entendre, entre cometes. Ja sabem tots que el Barça té dificultats quan els equips se li tanquen, perquè Rafinha no té espais per córrer. Ahir van tancar molt bé la primera part, sobretot al mig camp. Pedri no podia rebre, no podia girar-se. Tot i així, va fer un partit extraordinari una vegada més. Li va costar molt trobar solucions al Barça, si no era per Lamine Yamal, que fes alguna genialitat. No aconseguia enllaçar amb aquestes línies defensives, amb la de dalt. La segona part, jo crec que Hansi Flick va acertar molt, va estar molt acertat amb els canvis. Va introduir i va introduir Frenkie de Jong, un Frenkie de Jong que suposo que en parlarem, perquè crec que comença a estar una miqueta més endollat mentalment, i això és bo pel Barça. Però el millor és el resultat el dia d'ahir, i el resultat del Barça i el resultat dels rivals.
El partit va ser molt trebat, va haver-hi accions, especialment el doble cop de cap amb Gavi de protagonista, que van treure-li ritme, i entre això i que el Barça, per mi, la primera part no va sortir a jugar amb l'urgència pròpia que hauria de tenir un equip que va tercer i que veu que el Madrid acaba de palmar contra l'Espanyol, que és un regal.
Jo aquí discrepo. Jo trobo que van sortir tan nerviosos que era tot imprecisió. Ho dic perquè a mi, per exemple, el dia de les Palmes o del Leganés sí que vaig tenir aquesta sensació de ja guanyarem. Ahir hi havia moments que la Mina estava nerviós, Pedri, les poques vegades que podia jugar, no tenia claredat. I si comences a... Gavi tenia una targeta i al cap d'un moment es va fotre un cop de cap. A mi em va fer més la sensació de precipitació que no pas de patxorra. Però
pot ser que jo ja estigués predisposat, però ja anava pensant. Partit a les dues, horari
no ajuda,
terrorista pel Barça, terrorífic. Rival típic que et posen problemes tipus Leganés, tipus Les Palmes, més que un... Jo estic més tranquil quan el Barça va jugar al Bernabéu, t'ho dic de debò, que en un partit com el del diumenge. Però en general la primera part va ser horrible. No val el preu d'una entrada, excepte per un senyor que es diu Lamine Yamal i que va decidir primer fer la jugada de Ronaldo a Compostela. Després va dir que volia fer ruletes. Llavors va decidir que totes les pilotes que queien sense botar, sense tocar el terra, les volia engaltar i centrar-les totes. I després les passades amb l'exterior, i va fer una exhibició. I el Barça, en la mesura que també va millorar Pedri, i el cas de Frenkie de Jong que comentàveu, va fer una segona part bona, jo crec, o correcta. Vull dir, no tinc queixes de la segona part. La primera em va deixar preocupat.
A mi me parece que este tipo de partidos son los que maduran a un equipo.
Son los que fins ara costaven de guanyar, sí, el Barça.
Y sobre todo le hacen ser más positivo, le hacen crecer, le hacen evolucionar, porque la primera parte estaban enredados, estaban espesos, era una tarde áspera, aunque hacía un sol fantástico en Montjuïc, pero la sensación de que el equipo no fluía, no tenía la capacidad para hacerle daño al Alavés, que vivía cómodo. Creo que fueron tres remates, solo uno a puerta en 45 minutos, curiosamente el de Pedri, pero a partir de aquí en la segunda parte, coincido, los cambios son decisivos porque le aportan pausa. Es curioso porque cuando tú más prisa necesitas por meter un gol, si juegas con más paciencia acabas encontrando el gol, que eso es lo que hizo el Barça, tejer las jugadas, elaborarlas más. Incluso la jugada del gol es ese pase largo de Pedri, tiene el punto de fortuna de Lamine porque rebota en la espalda de un defensa de Alavés y luego aparece Lewandowski, pero el gol tenía que llegar. tenía que llegar porque el Barça en esos primeros 20-25 minutos estaba jugando realmente bien. Y ahí la intervención del entrenador cambia el paisaje de un partido, porque el Barça estaba atascado y de repente aparece Eric, que le da una salida más limpia al balón. Importante cómo está creciendo Eric en el funcionamiento del equipo.
O sea, el dubte es si quan aparegui, reaparegui Íñigo, bueno, que
pero,
és ja...
Sí, però habrá partidos para todos. Aquí no hay dos centrales titulares para siempre. Y Frick lo ha demostrado en la gestión de la Copa contra el Betis y luego en la gestión de la Liga contra el Valencia. E importantísimo, como decíamos antes, la aportación de Frenkie de Jong, un jugador que parecía denostado, que no servía para nada, pero que te está dando lo que Casado, que te da otras cosas, esa no te las puede dar, que es mover rápido el balón, llegar hasta posiciones del borde del área y sobre todo liberar a Pedri para que Pedri tenga la capacidad de ser lo que es ahora mismo, para mí, uno de los mejores centrocampistas que hay en Europa.
Totalment d'acord. La dicotomia de Jon Casado la introduïm de seguida al laboratori, al Torquelab, però abans, si el Barça va guanyar el partit d'ahir, va ser per dues obvietats, que en va fer un, que el va fer Lewandowski i que no n'hi van fer cap. Que és la primera porteria a zero en no sé quant de temps. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
La trama polaca.
Sí, sí, són els dos protegits de...
No, però la trama polaca, el portero, que des del 26 d'octubre...
El portero polaco, el porter polonès, bueno, ahir va tenir la mateixa incidència en el zero a la porteria.
Però que... mantuvo la porteria a zero.
Sí, sí, val. Ara
bueno, ja, de hecho, ja anem. De hecho, al Barça no le chuten a puerta.
Per tant, sembla que té més facilitat.
Estaríem a la línia.
No he intentat Salmurri, però...
No, tranquil, ara sortiran.
Ara anirem a Stensne abans. Bé, Stensne i a l'entremat defensiu de l'equip. Abans, Lewandowski, un altre gol que el reforça en el Pichichi, però més enllà d'això, és lo barallà, un as oficial.
Sí, senyor. Lewandowski desbocat, 30 gols ja aquesta temporada, és el Pichichi de la Lliga, és el Pichichi de la Champions i ha fet 30 gols en 32 partits. Per cert, gran 2025 de Robert Lewandowski, 7 gols en 8 partits. En un mes ha fet 7 gols. I, de fet, de les 5 grans lligues, és el primer davanter en arribar als 30 gols. Harry Kane està en 26, Salah en 25, Haaland en 25, Mbappé amb 21, a 9 gols de Lewandowski, Dembélé amb 19.
Bona xifra de
Dembélé. I compte, perquè, com dius, Lewandowski obre llaunes, dels 30 gols que ha fet, 10, és a dir, un terç, són per obrir el marcador. I això ho ha fet en Lliga en 7 ocasions. És el davanter de totes les grans lligues que més vegades ha obert el marcador a favor del seu equip.
A mi... És que cada dada que sabem o que revisem de Lewandowski em sembla millor que l'anterior, perquè 30 gols en 32 partits i anar per davant de tota aquesta corrua de davanters que en teoria estan molt més en el seu moment àlgid que no pas a Lewandowski, ja em sembla bèstia, però tenir un tio que juga 32 partits i que en un terç ell fa el primer gol, Marta, tu que has patit o que has experimentat la importància de fer el primer, això és un regal.
No, és una barbaritat. O sigui, aquests números són una barbaritat. Ja no només perquè ell s'ha reinventat o ha sabut Hansi Flick reinventar-lo, jo crec que és més això que no el primer, que un davanter... Que realment és la seva feina, el davanter ha de ficar gols. Però és molt difícil fer aquestes xifres al gener, ser el primer de totes les lligues, amb l'edat que ja té Lewandowski, que no és un davanter jove, que ja va rodat... que ajudi així l'equip, que obri llaunes, que el dia que més se t'encalla el partit ell segueixi la pilota de Lamin, reboti un company i arribi, perquè això va ser l'únic que va arribar a aquesta jugada. Un altre jugador no s'acreu la jugada i no acompanya, i ell arriba.
És que aquests gols...
I això és que està mentalment també.
No sé qui ho ha dit avui, i em perdonarà, però crec que he sentit que hi havia 12 futbolistes a dins l'àrea,
i només va ell.
I només va anar-hi.
Això és que mentalment també està molt endollat.
És instint de killer, perquè és que Lamin no centra, Lamin xuta.
Sí, totalment.
Llavors, l'instint de la majoria d'espectadors i també de jugadors és mirar a veure on acaba. Doncs acaba rebotant a l'esquena d'un defensa i al peu de Lewandowski, efectivament, és l'únic que ho va fer. Sí, sí.
Jo no li vull treure mèrit a Lewandowski.
Ui.
No, és que no pots.
No, però és que no estaré d'acord amb mi. És que no l'heu volat. Però crec que tots...
No pots començar la frase, jo no li vull treure mèrit.
Crec que tots els camins porten a Flick. O sigui, si és el mateix que acaba de dir la Marta, vull dir, no és res. Crec que, fixeu-vos el que estem dient, fa un segon ha parlat el Marcos d'Eric García. O sigui, quan haguessin pensat que Eric García podia ser un jugador que millorés un partit del Barça? Estem veient el nivell de futbolistes que que l'any passat, no, gairebé no... És a dir, Rafinha l'any passat no s'assembla en res al Rafinha d'ara. Jugadors que eren molt bons ja, com Pedri o Lamin, ho estan sent molt més ara. Per tant, crec que això és la tasca d'un entrenador. I per mi en Lewandowski crec que va ser en aquest programa que va explicar que només arribar li va dir Flick a Lewandowski que no volia que sortís de l'àrea, que no volia que descarregués el joc d'esquenes i tal, sinó que volia que fos un killer.
Tot i que després en molts partits li ha demanat això. Però
vull dir, és un tio que té un pla i ve i l'aplica, i de moment jo no conec, potser me'n deixo algun, però és que fins i tot Iñaki Peña, és a dir, jo no conec un jugador que estigui pitjor que l'any passat. Hi ha algun jugador del Barça que estigui pitjor que l'any passat?
No.
És que els que estaven de lesió deien, no, Araujo i De Jong és impossible, no tindran cabuda. Bé, estan tenint cabuda, d'acord que s'ha lesionat Íñigo i tal, però bueno, estan comptant. És a dir, tots els futbolistes que passen per la mà d'aquest entrenador milloren, i Lewandowski és un dels màxims exponents.
I que Lewandowski està en la línia de l'equip. És a dir, si l'equip ofensivament no para de marcar gols, òbviament el davanter centre se sentirà beneficiat. Mm. I és el que... Jo crec que precisament Lewandowski va començar molt bé la temporada, molt bé, i ara no et diria que està en el seu millor moment de la temporada, les últimes setmanes, però efectivament, si l'equip continua arribant, a ell, si és que això ho té, l'instint el té. Jo crec que aquella capacitat de crear-se gols ell mateix ja cada cop li costa més, però ell, l'instint aquest, el tindrà sempre.
Jo crec que Lewandowski ni en el seu millor moment no ha estat
el primer any que arriba al Barça, jo recordo molts partits que ell fa d'obre llaunes i el gol pràcticament gairebé se'l genera ell, i això ja
sí, però,
és evident
però,
que no, sí,
és evident que no és un jugador d'agafar la pilota tres quarts de camp, anar-se'n de dos.
Sí.
Això és obvi, però també és cert que més enllà d'aquests gols que està fent, està participant molt del joc col·lectiu ofensiu. El partit contra el Madrid...
El partit contra el Madrid, per exemple, va ser un partit molt bo de Lewandowski.
L'altre dia amb el gol de Lamin, és que ell fa la passada cap a Rafinha.
La cosa és que té moltes versions. No només la de quedar-se a l'àrea esperant la centrada, el dia que el Barça necessita que ell baixi i rebi la pilota, quedar-se-la per descarregar de cara ho fa, el dia que necessita desaparèixer perquè entrin de segona línia Gavi, Fermín, també ho fa. Per mi, ara mateix, és un jugador molt més complet que l'any passat.
Clar, el que passa és que per fer altres coses, el Barça té altres jugadors que ho poden fer en un moment donat. I el que va fer ahir, el Barça no té cap jugador que ho pugui fer.
Exacte.
Si tu vols, sent generós Ferran Torres, jo crec que no, però un caça-gols... és que, a mi, ara... Ahir al Club de la Mitjanit parlàvem de si em farà 40 o 50. Per mi és que té més valor que n'hagi fet 10-1-0 que no que en faci 50 a final de temporada.
Per tant, podem començar a dir que Lewandowski ha sortit barato?
Per mi sí.
Sí.
Sí, és un jugador rentable. Primer any de la Liga, no?
Sí.
Primer any,
que sí.
33 goles, si no recuerdo mal, de la Liga y la Supercopa. Bueno, digo, de la Supercopa. Segundo año, baja en rendimiento, 29 goles. Tercer año, 30 goles a 2 de febrero. Estamos hablando de cifras que, en el mejor de los casos, podría llegar a 40-45 goles. Y que nadie, yo al menos lo reconozco, no imaginaba que el rendimiento de un delantero que llega aquí al Barça con 34 años te iba a ofrecer estas prestaciones.
Está claro.
Y de manera tan equilibrada. Es decir, es verdad que tuvo el año pasado 2-3 meses de bajón, pero que ahora
la temporada pasada en general, yo creo que la salva los dos últimos meses está mínimamente bien. Bueno. Yo creo que la temporada pasada Lewandowski, y hay momentos de la temporada en que está muy malamente, pero claro, de fet, yo admito, yo pensava que allò era el declivi. I aquesta temporada ha recuperat el seu millor nivell de la primera temporada.
La primera temporada guanyes la Lliga...
Per ell.
Bàsicament per ell.
La primera volta.
I aquest any...
Sí. És veritat que després del Mundial ja no està tan bé, però acabes guanyant la Lliga per ell.
I aquest any, si guanyes títols, no serà només per ell, a diferència de fa 2 anys, però sense ell no ho faries.
Però és veritat que el seu pes...
Si li restes 30
gols a l'equip... Però el seu pes a la primera temporada de Xavi és molt més alt del seu pes al Barça actual.
Efectivament.
Bueno, però aquí ha sabido adaptarse a las circunstancias, y aquí, para mí, en la línea que dice Dani, el entrenador ha sabido generarle un ecosistema y le ha generado un hábitat. Ayer mismo, cuando acaba el partido, Flick dice, Lewandowski es el mejor delantero dentro del área. O sea, le está insistiendo, tú tienes que salir, pero muy pocas veces, porque dentro del área, con un equipo que tiene a Lamin, que tiene a Rafinha, que tiene a Pedri, que tiene a Gavi, que tiene a Fermín, al final le van a llegar esos balones. E insisto, de esos 33, de esos 30 goles, me imagino que Salmuro los tendrá controlados, pero igual el 80-85% son dentro de l'àrea pequeña.
I el primer toc, probablement. Per això. A veure, el Salmó ha tret la puteta amb això del preu, que era un intent d'entrar al genoll per un altre membre de la taula, però el que és una evidència és que el polonès va fer...
No, era una agafadeta per darrere. L'estiradeta de samarreta, veig la groga i cap a casa.
Era Lewandowski va firmar per 3+1, i no devem estar lluny, no, aquí no pels gols, sinó pels partits que ha jugat, de que l'un sigui oficial.
Em fas suar, eh? A vegades em fas suar. Sí, em fas suar. Home, haig de fer uns càlculs i uns números que déu-n'hi-do. A veure, per situar-nos, Lewandowski necessita jugar el 55% dels partits per renovar de manera automàtica el seu contracte una temporada més.
45 minuts.
I jugar és un mínim de 45 minuts. N'ha jugat 31 fins ara. I necessita jugar-ne un màxim de més de 33. És a dir, amb 33 partits no seria suficient, hauria de ser a partir de 34, si vols. El que passa és que amb 33 i poc podria ser. Vaja, resumint, que està a dos partits, per tres tant, partits...
València, Sevilla i Rayo. El dia del Rayo, sí. Si juga més de 45 minuts...
Sí, que vaya al despacho, sí, però també et dic que si València es palma i l'ha jugat...
Clar. Redueix la xifra total de...
Clar, el màxim de partits que pot arribar a jugar al Barça són 61. En Copa n'hi queden 4, ja passaries a 58. Aquí, ja està, ja ho tindria.
No ens hi recrearem perquè podria generar la sensació que a Lewandowski li convé que...
Vols dir que Lewandowski xutarà contra la porteria de
Chelsea? Però d'una manera o d'una altra, Lewandowski aconseguirà, òbviament,
Lewandowski renovarà una temporada més.
Probablement de totes les renovacions automàtiques de la història, aquesta serà la més merescuda, i ja obrirem en el seu moment el meló de...
I la d'Íñigo Martínez també.
Íñigo també,
Sí, bueno, a mi em permetreu que em sembli més.
Sí, és merescuda la... Bueno, però Íñigo també s'ho ha merecido con esta temporada.
Sí, que sí,
d'acord.
Però
no és la més... Bueno, no és la més mediàtica, però que Íñigo s'ho ha merecido.
El sector íñiguista queda recompensat en el...
Va, per tant, que està a un màxim de 3 partits de...
Que ja ho tenim, i quan passi això obrirem el meló de Robert, la renovació ja més enllà del 2026, que... no és conya.
Potser podem obrir el meló de quin serà el pròxim nou del Barça.
Sí, doncs busquen un que et garanteixi 30 gols.
El cap del president va més en la línia és el man que en la teva línia.
No. Sí, home, el cap...
Hauria d'anar així.
El meu també.
I l'Edeco sí, tiene que estar en ese trabajo.
El meu també, però, insisteixo, trobar un davanter que et puguis pagar i que faci 30 gols per temporada... Jo no el
Grinyo,
tinc... Sí, agafat el pal, allà amb el Betis el tens.
No, però ese es el siguiente desafío que tiene el Barcelona, encontrar eso y encontrar portero.
Això que ahir, Salmo, el Barça va tancar la porteria per primer cop...
26 d'octubre.
Sí, a la Lliga, correcte, és el 26 de...
El Marcos,
sí,
com sí, que ja té el guió...
Fem una cosa, llegeix-lo tu, Marcos. No, a Lliga va ser el 26 d'octubre al Bernabéu. Aquesta és la novena porteria zero d'aquesta temporada i feia 6 partits consecutius que el Barça encaixava. L'últim partit que el Barça no va encaixar va ser la semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic de Bilbao. 9 porteries a zero de 34 partits són un 26% dels partits. En un de cada 4 partits el Barça ha deixat aquesta temporada la porteria zero.
Poco. És més aviat poc.
Aquestes... Marques a l'altra àrea...
Això sí. Aquestes són les dades al davant i al darrere, però i al mig. Obrim el laboratori.
Torque Lab.
Un cop analitzada l'eficàcia de Lewandowski i la primera porteria a zero en mesos, Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
És moment per parlar d'un dels girs de guió de Hansi Flick en el partit d'ahir, per no dir que el gir de guió de Hansi Flick en el partit d'ahir, que no és nou i que hi ha un cert xup-xup que lliga amb la realitat de l'equip en què Frenkie de Jong pot estar saltant la titularitat de Marc Casado. Arribats a aquest punt, què aporta Ricard Frenkie de Jong al Barça que no li pugui donar Marc Casado?
home, doncs li dona més, un jugador més per dintre, per combinar, per fer un pas endavant. Caçador és l'arrel de la jugada, és el guardaespatlles de la defensa i sap molt bé quina és la seva responsabilitat i gairebé diria que interpreta més des del punt de vista posicional i defensiu que no pas de l'ofensiu. Això no vol dir que no hagi fet accions transcendents en atac, perquè ha repartit algunes passades de gol.
Sí, sí.
Per exemple, aquella del Bernabéu a Lewandowski, i algunes són, però, des de l'arrel de la jugada, no? Des de l'arrel de l'acció. És a dir, saltant-se línies. Caçador no es despenja. Caçador és molt disciplinat i per tant, és el primer blindatge defensiu de l'equip. Quan apareix De Jong en aquest espai, en l'espai del mig centre, l'equip es desprèn d'aquesta cuirassa, d'aquesta seguretat, i incorpora un futbolista més per barrejar per dintre. Té més superioritat numèrica, un jugador que es pot despenjar més, que fins i tot, recordeu, el gol que va fer contra el Betis va arribar al punt de penal, això a Caçador no l'hem vist mai. Per tant, el Barça té una mica més de dinàmica ofensiva, de combinació, d'un jugador més que es pot despenjar, i té menys cuirassa defensiva, menys responsabilitat defensiva. Per tant, els centrals estan més exposats amb De Jong que amb Caçador.
En el teu cas, tu sempre has mantingut que perquè el Barça tingui èxit necessita... vaja, que no veus gaire Frenkie de Jong en aquesta posició per grans partits. Creus que, així com hi ha hagut jugadors que han entès el sistema de Flick i han fet una versió millorada d'ells mateixos, Frenkie de Jong podria donar això que necessita Flick en grans partits?
Podria avançar. Jo la veritat és que l'arribada de Flick jo crec que ens ofereix l'oportunitat d'obrir una mica la perspectiva i la nostra mirada, perquè clar, cadascú està educat com està educat, no? Nosaltres ens hem educat sempre a la mirada barcelonista amb un mig centre molt posicional, és a dir, el Barça ha tingut històricament una àncora, sempre una àncora, fins i tot quan Cruyff genera o proposa el 4, que són 4 molt més creatius, Milla o Guardiola, que són 4 molt més de hàbils amb la pilota, perquè defensivament l'equip de Cruyff era un equip que perseguia gairebé duels individuals, home a home, i per tant no necessitava un mig centre tan defensiu, però aquell va ser el primer pas. Era un àncora, el que passa és que era el primer pas d'un procés en pilota de joc posicional. Després va arribar el Barça de Rijkaard i va arribar el primer mig centre defensiu amb Edmílson, Rafa Márquez, i després va arribar l'icona Busquets, que va ser, diríem que, el jugador que va sublimar la posició. Però en tots els casos estem parlant d'un àncora, sigui amb una funció o una altra, però un jugador que es desplaça poc de la part del davant del central. És una mica el primer central de l'equip, el primer defensa, no? O el jugador que està més pròxim a la defensa. Clar, per un equip que té alegria ofensiva, aquesta figura per mi significa una mica el que subjecta el vaixell, no? El que fa que hi hagi un punt de seguretat, una compensació, un equilibri. Clar, tenia en aquesta posició algú que sigui molt alegre, més dinàmic, menys posicional, jo crec que a l'equip li resta un blindatge. I sobretot, en el cas del Barça de Flick, amb la defensa tan amunt i un equip que ha pressionat a Nadal i que és més vertical, encara més, perquè el Barça, com ho hem vist a Europa, es queda exposat molts partits a anades i tornades. Aleshores, una cosa és jugar al camp del Benfica a partir del minut 60, que entra De Jong per Caçador, que has de remuntar un partit, una altra cosa és partits com el de Getafe o el de l'Alavés, que estan encallats i que saps que el rival té com a prioritat defensar-se i et pots desprendre una mica de la seguretat defensiva o d'aquest punt d'equilibri defensiu, perquè el que necessites és guanyar-lo, i un altre és un dia que hauràs de mirar a la cara a algú, i si vas a mar obert, si sense àncora, vés a saber si una onada et tomba. I aquí és on jo sóc més partidari de mantenir aquest punt d'equilibri. Dit això, com Flick ens està canviant moltes perspectives, i vaig a l'inici de l'exposició, és algú que per mi té crèdit per proposar-ho, valorar-ho i decidir-ho, perquè de la mateixa manera que ens ha fet canviar algunes conviccions, vés a saber si des d'aquesta mirada també podríem evolucionar amb aquest rol.
Plantejar tan passiva des de l'òptica de Marc Caçador, bé, potser ha perdut un punt de precisió en pilota en els últims partits, coincidint amb el creixement de Frenkie de Jong, però ahir li veia la cara quan el van substituir al descans i feia cara de sorpasso. No sé si hi ha alguna cosa...
Ah, sí?
A mi m'ho va, ja, semblar. Ja, ja. No.
De veure el llop
no,
a prop.
No, era, no eren carones de no, no rebel·lia, ja. Sinó cara
sinó
de l'altre dia no vaig jugar i avui em canvien el descans.
Sí, sí.
Mala peça el Taleb. Però, clar, la realitat és que dins de les possibilitats físiques i sobretot sí, sí. tècniques de caçador, ni té res a retreure's ni pot fer gran cosa més del no, que
no.
està fent.
No, ja diré una cosa, és que és un especialista. És que Flick potser necessita una àncora i De Jong, per moltes més possibilitats que li doni a l'equip en algunes assignatures, mai no tindrà això, van dir la Sònia. Pot millorar parcialment, però millorarà prou com per ser el guardaespatlles de la defensa? Millorarà prou com per tenir la mateixa química que tenia amb la parella Cobercín i Go Caçador quan els hi feia el primer treball de desgast? Les vigilàncies ofensives quan Koundé va en profunditat o quan hi va Balde? Caçador està pendent només de l'equilibri de l'equip. Per tant, ell en pilota és un complement que dona continuïtat. Però no perd ni la posició ni la seva responsabilitat defensiva. De Jong, quan juga, no està pendent del que té a l'esquena. Està pendent del que té per davant, perquè la seva ànima és ofensiva. Aleshores, clar, hi haurà partits que el Barça no només podrà estar pensant en la porteria rival, haurà d'estar pensant en com resoldre situacions defensives i d'inferioritat numèrica. Per exemple, l'últim gran partit de Caçador per mi és el d'Aràbia Saudita contra el Madrid.
Sí.
Jo crec que aquell dia fa un partit impressionant.
Sí, sí.
Clar, perquè potser també necessita aquesta àncora a l'equip en moments d'emergència. Jo crec que Caçador ha d'estar content i, sobretot, jo crec que ha d'estar segur que ningú no farà la seva funció millor. Una altra cosa és que per la seva posició l'entrenador vulgui una altra funció.
Clar, aquí aniríem al que comentàvem ahir al Club de la Mitjanit, una mica com si això fos el PC Futbol, que, clar, Caçador pels partits grans segur, però que per partits contra l'Alavés no. Clar, això no és fàcil de gestionar, és a dir, no pots tenir un jugador que sigui fonamental en partits grans, però que en general, en la majoria de partits de la temporada, et faci menys servei que un altre.
Però no sé si són la majoria, Jordi, no ho sé. No ho sé, perquè... No
vull dir que hi ha més partits com el de l'Alavés que no com el del Madrid. Em fa l'efecte, potser...
És veritat, però vaja, també, tampoc no crec que sigui un drama anar amb Caçador a jugar aquests partits. Una altra cosa és que en un moment determinat necessitis...
No, sí, el drama fins ara no ho ha estat, però fa la sensació que Flick està descobrint que aquests
ara
partits...
Ara té una elecció, clar. Ara pot triar. Però vaja, jo crec que de la mateixa manera que De Jong pot aportar una part parcial del jugador que ha d'estar pendent de quan va a una pressió saber que o recuperes la pilota o no hi vagis, tornes, o sigui, alguns mecanismes, està pendent de les evolucions dels seus companys per parcialment tenir una vigilància ofensiva activada, és a dir, cadascú l'assignatura que no domina haurà de créixer. També, tampoc Caçador em sembla un jugador incapaç de donar-li una miqueta més de vida a la circulació, el que passa és que ell té una naturalesa de responsabilitat i De Jong té més naturalesa d'atreviment, i aleshores són les qüestions que condicionen el que pot necessitar l'entrenador en aquesta posició, però qualsevol dels dos pot donar de l'altra banda. El que no donarà segurament és el màxim, perquè no és allò que els acompanya en la seva manera d'entendre el futbol, però jo crec que hem enriquit la plantilla. En aquest sentit, Flick ara té més d'una opció i, depenent de la pell del partit, pot triar. I una altra cosa és veure més si Flick s'hi atreveix, que potser diu fa el sorpasso de Jong i va a cara descoberta.
No és gaire popular, però tampoc ho era el canvi a la porteria i Flick l'ha tirat endavant quan ho ha cregut convenient. Ricard, abraçada, gràcies.
A vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Tanquem el laboratori i us escoltem a vosaltres. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Qui veieu amb més possibilitats de guanyar la Lliga ara? Real Madrid, Atlètic de Madrid, Barça. La nostra audiència diu...
Amb un 64% el Barça, seguit amb un 26% del Madrid i un 10% per l'Atlético de Madrid.
Tot bé?
T'ha parlat la veu per moments?
Mica... No, ja fa estona.
Que Sergi Andreu perdi la veu per la victòria de l'Espanyol, ho puc arribar a entendre, però que la perdis tu és més difícil d'entendre. T'has recuperat?
No, no, és que la tinc així des de tota la tarda, ah. No us heu fixat.
Home, no ens parles.
Mira, hi ha una xifra que em crida l'atenció d'aquest resultat, que és que crec que després de la derrota a Getafe van preguntar si veieu remuntables els 7 punts de desavantatge respecte al Madrid, i va sortir més o menys un 60% que sí.
Es mantenen fidels.
Sí, sí.
No, no, però, idea.
Sincerament, jo avui m'esperava una explosió d'optimisme encara més gran, tot i que...
Déu-n'hi-do, no?
Bé, sí, però un de cada quatre continua pensant que qui més possibilitats de guanyar la Lliga és el Madrid. Però és veritat que hi ha optimisme en general, el 64% sí, sí. Està molt bé.
Aquí a la taula tots veieu el Barça com a principal favorit?
No. És que és un joc que podem jugar cada setmana. Sí. Si em preguntes avui, sí, diré el Barça, però...
No, arrossegant els peus.
L'únic que sé és que d'aquests tres, l'equip que juga millor a futbol és el Barça.
Això per tant, estem d'acord.
Si tinc diners, els aposto pel Barça. Ara pot passar absolutament de tot.
Un Barça al Sanabra, el Marcos ha dit que no, perquè creu que serà.
El Madrid, de moment, és el gran candidat.
I la Marta?
Ui, però això és molt típic, no? Va guanyar l'any passat, doncs no, mullarem.
El Madrid té 4 punts per davant.
És un possibilista. Quan fem el sorpasso a la classificació ja en parlarem. Tu, Barça, Marta?
Jo sí, perquè crec que... És que bàsicament, per una cosa, perquè el Barça depèn d'ell mateix. I quan ells volen, estan endollats. I és molt difícil, òbviament, fer tots els punts que queden. Però crec que si algú és capaç de remuntar aquesta lliga i de posar-se a dalt, és el Barça.
Vaig a sortir en defensa del Marcos. Costa, quan ahir ens van preguntar al Club de la Mitjanit qui veiem més favorit per la Lliga, què vas dir?
No, jo continuo pensant
Madrid.
Madrid.
No, jo també, vull dir que si sortirem en defensa del Marcos, que sembla que sigui l'únic que veu que el Madrid té més possibilitats.
Però també et dic que jo a menys 7 vaig pensar...
Sí, això ja està.
Jo a menys 7 t'he dit que havia Lliga.
Sí, sí, perquè tu ets un home centrat, equilibrat, i jo no. I aquesta és la diferència.
I aquell testigo és el senyor Samurri, que era otro de los que sostenia que havia Liga, i que siga habiendo Liga, pase lo que pase, el próximo mes.
Jo dic que el Madrid, perquè això és un joc, i ens fem mullar, o sigui, és a dir, tots ens hem de posicionar. També crec que és absolutament incert el que pugui passar, perquè efectivament cada setmana...
Ningú diu l'Atlètic Madrid.
Això t'anava a dir jo ara, que el sigles que ningú veu l'Atlètic.
L'any del Xolo, no sé.
L'Atlètic de...
Si no és aquest any, a veure, no?
Jo, quan el Barça estava en els seus pitjors moments, jo creia que l'Atlètic de Madrid quedaria tercer per darrere del Barça. No ho sento, em sap greu, perquè tenen una gran plantilla.
Sí, a mi això em passa. Jo, a la jornada 30, mirem el
som. Han guanyat dues lligues en els últims...
Sí, però en temporades on el Barça i el Madrid estaven de vacances, des del meu modest punt de vista. Sònia, alguna opinió que haguem de rescatar més enllà dels guarismes?
Doncs mira, l'RFM precisament parla de l'Atlético de Madrid, diu ara més que mai l'Atlético de Madrid és el màxim favorit, el Barça està per la Champions i el Madrid res de res, ni Copa, Lliga i Champions. La temporada que ve, renovació de jugadors i també d'entrenador. El Johan diu, els del 36 sempre, i esperem que no els elimini el City, perquè llavors la Lliga no caldrà ni jugar-la. El Jordi Duran diu, amb la lesió de Rüdiger, el Madrid perd el central que li quedava, a veure com ho paeixen. L'Atlético no crec que sigui prou constant, el Barça depèn d'ell mateix per ser campió, a veure si poden administrar bé les càrregues amb l'entrada de suplents, però fan patir els veterans. Cat Blaurana diu, si pot ser més regular, el Barça és el gran favorit. Millor calendari, més partits a casa. Aquesta jornada pot ser un punt d'inflexió bastant important si empaten els de Madrid. El Madrid pot retallar punts als dos i dependre d'ell mateix per guanyar la Lliga. O el Dani de Lleida, que diu, el Madrid guanya perquè és el Madrid i té gol, però no juguen a res ni tampoc ataquen i defensen pitjor. I acabo amb el Lluís, que diu, si no comencem a perdre punts amb equips de la cua, potser sí que guanyarem la Lliga.
Aquest debat que ja apuntava un oient i ja el tindrem divendres, qui ens interessa més que punxi, o tots dos en el derbi madrileny de dissabte. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Salmurri, alguna cosa més?
No, res més.
Gràcies.
Recorda que Emil Nielsen, el porter del Barça d'handbol, ha tancat un cap de setmana.
A l'inici aquí som emilistes de...
Ha tancat un mundial que...
Pensé que havia renovat alguna cosa ja.
No.
Precisament
no. Precisament i malauradament no. Gràcies.
Vagi bé.
Tancada la plana esportiva del dia, ens aboquem a la plana de mercat. Com sabeu, d'aquí a 4 hores, 16 minuts i 20 segons tancarà el mercat d'hivern. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb algun moviment previst al Barça?
A veure, hauríem de dir que no. Que no, perquè és el que segurament acabarà passant, és que no es faci cap moviment. De fet, el club aquest matí donava, i jo crec que ja des del Barça, jo crec que feia dies que donava la plantilla per tancada, tant pel tema de sortides i entrades, però vaja, el dia de mercat, de l'últim dia de mercat fas la consulta i et donen la plantilla per tancada. És cert que tot i així, aquí ja ho hem anat explicant, que els últims dies sí que s'havien produït moviments per Ansu, sobretot des del Sevilla, és aquest club que sempre ha estat interessat en Ansu i que Ansu veuria amb bons ulls, però que les males relacions Barça i Sevilla doncs ho fan complicat, perquè el Barça difícilment s'assegurà a negociar. Hauria d'estar molt necessitat, és a dir, per entendre's, hauria de tenir Rashford, hauria d'haver tingut Rashford molt avançat, com per dir, m'ha sé que negocia amb el Sevilla a canvi de que pugui tenir Rashford.
A part que l'economia del Sevilla no està per...
Per això, perquè s'haurien de fer càrrec de mitja fitxa d'Ansu, que ja sabem que és alta, i el Barça aquí no, diguem, no posava ajudes. No diria jo, em faré càrrec d'una part, no. Per tant, això sempre ha estat un tema complicat, el tema dels diners, però vaja, el Sevilla els últims dies ha seguit intentant i fent moviments, però Ansu seguirà aquí al Barça. El tema de Rashford, que ara l'he dit, és cert que en el seu moment el Barça va haver-hi una de les últimes reunions, ja va ser a Lisboa, que se l'hem explicat amb Arturo Canales, sí, que és un intermediari, però d'aquella reunió ja van sortir amb la idea i amb la sensació que no es faria, bàsicament pel tema del fair play del Barça. El Barça ja sabia que no podria tenir una sortida com per poder inscriure Rashford i amb tots els seus problemes de fair play. Finalment, doncs, ha acabat a l'Aston Villa. Moviments d'última hora relacionats amb el Barça. Sí que és cert que se n'ha produït un, que és com una sorpresa, sobretot pel que pot arribar a ingressar al Barça. Estem parlant de Nico González. No és oficial encara, però vaja, en principi hauria d'acabar traspassat al City, i el City pagaria al Porto uns 60 milions d'euros.
És la clàusula. No sé si s'aconseguiran rebaixar alguna cosa, però la cosa
anirà. Si paga aquesta quantitat, això vol dir que el Barça ingressarà uns 20 milions d'euros, perquè el traspàs va ser en el seu moment del Barça per 8 milions i mig, llavors es va reservar el 40% de la plusvàlua. Per tant, bé, seria una operació bona pel Barça si s'acabés confirmant, que en principi s'ha d'acabar confirmant.
I aquest... Seria bona mentre Nico no resulti que
sí,
és... Que
sí,
és,
sí, perquè estem parlant d'un jugador també jove, a mi, sí, és cert.
Em toca bastant la pera fer revisionisme de decisions, tots, eh? Però, clar, la mirada de Xavi sobre el mig del camp és que Casado no tenia minuts i que Nico no li servia, i ara el vol al City.
Bé, clar, però Nico està fent de mig centre al Porto?
No.
Interior. És a dir, que parlem d'un jugador que ara, a dia d'avui, és interior.
Sí.
El mig del camp és una línia en el Barça va sobrat, eh? No?
Ara sí. Però que va haver un moment de la temporada i de l'any passat en què no tenia els migcampistes.
Una rada del passat, segur. Però
el que vull dir, segurament, com dieu, ara mateix no... Ara mateix
no tindria
cabuda
a la plantilla.
En el seu moment...
La operació és muy buena, eh? La operació, estàs hablando que has cobrado...
28.
Casi 30 millones, eh?
Sí.
Y sumarle los 4,5 de Unai, otro chico que se tiene que ir porque mira hacia adelante y ve que la puerta está cerrada, y eso es una buena señal. Es mala para Unai, evidentemente.
Però en el cas d'Unai, amb tots els respectes per Unai, ja saps que no serà un primer espasa, i en el cas de Nico, que ho va ser tota la seva trajectòria en el futbol base del Barça, et queda aquella sensació de... Ara ho mires numèricament i dius, collonut, un tio que no ens servia 30 quilos. Però a mi em queda la sensació que se'n va anar d'aquí sense saber si ens servia o no.
De moment, aquí el tema és que de moment no trobes a faltar una peça com la de Nico a dia d'avui.
Evidentment.
Però és veritat que si Nico continua progressant, potser d'aquí 3 anys dius, mira, l'interior que jo necessitaria fitxar és Nico i el tenia. Però escolta'm, doncs aleshores d'aquí 3, si tu ja, clar, si tu ja has ingressat 30 per ell...
D'aquí 3 o d'aquí 2 setmanes, perquè la Lliga Portuguesa no la veu ningú, si d'aquí 2 setmanes resulta que Nico ho peta contra el Madrid, probablement ens quedarem amb cara de... Doncs hem ingressat 30 quilos, però...
Però
què fa el City?
No, però hay que valorar lo que tú tienes. Primero, es un fichaje...
No, el que tú tens no, el que tenías quan va marxar.
Sí,
això és el cas de valorar.
Sí, però esa carpeta está cerrada.
Ah, sí, clar.
Esa carpeta está cerrada porque no se apostó en su momento por este futbolista. Uh-huh. Y ahora tú tienes Olmo, que has hecho una inversión de 50 millones, tienes a Pedri, tienes Fermín, por ejemplo, no hubiera aparecido si hubiera estado Nico. Eso también lo tienes que valorar. Nico, sí. Casado, Marc Bernal...
O sigui, el que tu has de valorar és si en el moment
però
en què...
A mi em sembla que una vegada el jugador ya no está en el Barça, me parece que en términos económicos es una operación y bien gestionado, porque alguien le puso la,
el 40% de la plusvàlua.
És compatible.
Està ben gestionat perquè algú li va posar la clàusula perquè el va regalar en el seu moment, és a dir, el vens per 8 milions.
Sí, però...
Només faltaria que no haguessis vist un ral d'aquesta operació d'ara, però estic d'acord que, pues, que mantenir el 40%, doncs, et genera...
És que 30 milions d'euros per un migcampista... La qüestió és, si creus que és millor que Pedri, Gavi o qualsevol dels que t'està jugant de migcampista, aleshores tens raó. No serveixen de res aquests 30 milions.
Jo no ho sé, que Pedri no. Pedri és un altre nivell. Que la resta, jo no ho sé.
No, però que la resta ho veuràs, perquè la seva progressió es veurà, la seva progressió i la del mig... Però el que et vull dir és que si d'aquí 3 anys el trobes a faltar, sí, bé, però és que el vas ingressar per ell fa 5 anys, quan d'aquí 3 anys no serà el futbolista que era fa 2 anys. Serà un futbolista que haurà progressat. Però això és com quan es diu que...
També haurà progressat Gavi.
Però això és com quan es diu que Cucurella podia haver jugat al Barça. Sí, el Cucurella actual, potser, no? Vull dir que el Cucurella que va marxar probablement en aquell moment no podia ser titular al Barça.
Bé, però vam escollir l'altre lateral, el del Betis, que aparent, vaja, ha tingut una carrera pitjor, sí, però no, si és que no passa que potser, res, no es tracta potser... de criminalitzar ningú, simplement és que hi ha un moment en què has de prendre una decisió i a vegades el temps et despulla, no passa res.
El cas que aquest moviment de Nico traspassat al City ha fet que el Porto s'hagi mogut per buscar migcampistes, un dels migcampistes que tenia a l'agenda és Pablo Torre, ha fet una consulta aquesta tarda, ha preguntat aquests últims dies, ha preguntat al representant
Canales, no,
del jugador, diguem?
Arturo Canales, també, Pablo Torre.
Exacte, també el porta Arturo Canales. De fet, Esport ha estat dels primers que ha informat d'aquest interès del Porto. El Barça també estava al cas d'aquest interès del Porto, però vaja, també des del mateix, els mateixos representants del jugador admetien que era complicat que es fes res pel timing, perquè tota última hora... I de fet, la Ruth Vila diu que Deco acaba d'arribar a la gala del Mundo Deportivo, que se l'estava esperant.
Ha donat per tancada la carpeta.
Sí, perquè jo crec que a les 8 del vespre, si Deco ja va a la gala del Mundo Deportivo...
També dic que aquesta gala que acabarà... Quarts de 10,
les 10... És encara té marge fins les 11:59 de la nit, perquè
en Barça tenen molt marge.
La gala a les 9 està pentinada, encara queden 3 llarguíssimes hores i a Portugal és una hora menys.
S'agradece un mercado tranquilo, ¿eh? S'agradece. Jo, des del punt de vista periodístico, lo agradezco mucho, ¿eh?
Sí, com que no hem tingut dies...
Bueno, con la inscripción de Dani Olmo...
Efectivament, se'ns va avançar un mes la moguda.
De fet, al mercat, si preguntes al Barça, el que ells han fet en aquest mercat és renovar jugadors que són molt importants pel club i poder-los inscriure's i encabir-los dins del Fair Play, per tant...
Des d'aquest punt de vista...
Aquests són els fitxatges del Barça.
És que em sembla un èxit de mercat, perquè eren operacions que tenies pendents des de fa...
I perquè s'ha canviat algo interesante. Antes, los jugadores veteranos tenían los contratos largos y los jóvenes tenían los contratos cortos. Y ahora es al revés. Los jóvenes son los que tienen los contratos largos y los veteranos, Lewandowski, por ejemplo, Tech, que acaba contrato en junio, e Íñigo Martínez. Los tres jugadores más veteranos son los que tienen el contrato más corto. Y ese cambio de tendencia, recordar que Mateo Alemán també, en su momento...
També et dic que avui, si el Barça arriba al punt que vol renovar Lewandowski o Íñigo Martínez, ja veurem de quan són els contractes nous.
Sí, però no seran de 2-3 anys. Que antes jugadors de...
D'un ja et dic que no seran.
En el cas d'Iñigo jo crec que sí.
Val, ja ho veurem.
Home, en el cas de Lewandowski, quan acabi el contracte que ara mateix està vigent, de quina edat estem parlant?
Que no ho sé, però que aquí no renova ningú per un any. Això de renovar per un any amb els veterans ho fa el Madrid. Aquí no ha passat mai. Si comença a passar ara... Seria el primer que diré.
Però una cosa és un veterà de 33 i una altra cosa de 38. Vaja.
Que sí, que sí.
El que diu el Marcos té raó, però no és motiu de celebrar. És el que diu...
Lo normal, és a dir... No, bueno, lo normal sí,
però... La sorpresa seria que Chesney tingués contracte de 6 anys, estava retirat.
Però una època, i recuerdo, i ahí está la IA, que Mateo Alemany i que Jordi Cruyff se quejaban del que la horquilla salarial de la plantilla estaba descompensada. Que los más veteranos tenían contrato de 5 o 6 años y que los jóvenes... Recordar que se llevó a Ansu... Claro, y que Ansu se tiene que renovar porque si no Ansu se iba porque...
Que sí. Pues en aquest sentit, dir. Jo crec que Deco està fent una feina que no és lluïda, però que és correcta. Una altra cosa és en la selecció de jugadors que van i venen, que això ho haurem d'analitzar segurament a més llarg recorregut. Doncs amb el mercat del Barça tancat, ja va que sortint de la gala Deco reactivi...
que Deco surti corrents de la gala, llavors...
Perquè fins a quin punt el Barça comptava amb aquests 20 milions de Nico? Vull dir que aquí ha aparegut una quantitat...
No, però jo crec que... Tal com està el tema, anem a guardar. Anem a fer una mica de calaix, per favor.
Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Una pausa i anem cap a Madrid. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Manel Elias.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Hola, Pati, què tal? He rebut un e-mail una mica estrany teu que tenia fotos personals teves.
La gent que em va robar l'ordinador a Madrid han començat a enviar les meves fotos en pilotes, aquestes, a la penya.
He hackeado su PC. Tenés que ingresar $2,400 a...
Premi Gaudí a la millor pel·lícula documental.
Em sento violada, em sento poc protegida.
Nits sense ficció. Diari de la meva sextorsió. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Hola, Elena, sóc en Cupido.
Cupido, hola. Em vens a presentar l'amor de la meva vida?
Encara millor. Els vinc a donar l'amor a les teves il·lusions. Aquest 14 de febrer dona'ls amor a les teves il·lusions amb el cuponàs de Sant Valentí de l'11. Perquè pots guanyar fins a 6 milions d'euros. I si entres a cuponespecial.es podràs aconseguir premis fantàstics per gaudir i un gran viatge on vulguis. Cuponàs de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant de notari.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hola a tots, sóc Carles Sanz de Tricicle i torno a Barcelona amb el meu espectacle Per fi sol. Voleu riure entre 4 i 5 cops per minut? Voleu riure sense parar? Doncs cap al Poliorama. 4 úniques setmanes, del 23 de gener al 16 de febrer. Us hi espero.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel.
Del 7 al 9 de febrer torna el llum BCN. Què passa quan la fotografia, les arts digitals i escèniques o l'arquitectura experimenten amb la llum als carrers i les places? Vine i descobreix les creacions de més de 40 artistes nacionals i internacionals i estudiants de la ciutat. T'esperem al Llum BCN, amb el patrocini de Yamaha, Ajuntament de Barcelona.
Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 3:15, Girona a Les Palmes.
Els gironins necessiten guanyar per no perdre el tren a Europa.
Avui, a partir de 3:15, Girona a Les Palmes.
Una transmissió del Tot Gira, encapçalada per David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
I ara entrem al búnquer.
M'estic fent gran ja.
Sí.
M'estic convertint en el típic senyor calvo amb ulleres, sí, que escolta jazz.
Jazz, eh? Oh!
Què em dius?
Jazz, el típic gilipolles.
No, no, bé.
Que vaig jurar que no seria mai.
No, ho acabarem sent tots.
Però no, ja fa, no, ja jo no, jo no, jo no.
Es veu que és parir i que t'agradi el jazz. No. O sigui, sempre, quan ets pare, t'agrada el jazz.
Et diré que a la meva xicota no li ha passat fins a dia d'avui.
Però perquè està amb les cabres.
La gran té 6 anys, eh?
Però no sé, que ho sapigueu, que es veu que està passant això amb els pares.
El búnquer, amb en Pello, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Tres minuts i les 8. D'aquí una estona entrarem en terreny encara més pantanós de baròmetre de la victòria de l'Espanyol sobre el Madrid, però ara anem al, segurament, la notícia del dia, que és que precisament a Madrid ha arrencat el judici contra Rubiales, expresident de la Federació Espanyola, i l'ha estat seguint des de primera hora del matí la nostra companya de la delegació de Madrid, la Paula Brujats. Hola, Paula, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, i vos?
També, molt bé.
Sí,
aquí una jornada llarga que ha començat amb aquest judici, que ha estat molt interessant, aquesta primera sessió.
Sí, avui fonamentalment era... No sé si fonamentalment o completament, era la declaració de Jennifer Hermoso, eh?
Sí, ha començat amb ella, llavors hi ha hagut dues declaracions més de testimonis que després, si vols, t'explico, però sí, començava amb Jenny Hermoso i podríem dir que no ha explicat res de nou perquè el que ha fet ha estat reafirmar-se en tots aquells fets que ja va denunciar, ha mantingut intacta, per tant, la seva versió, ha dit que és víctima d'una agressió sexual i ha negat haver consentit al petó. Ha arribat a dir, fins i tot, que va sentir fàstic pel petó que li va fer Rubiales i que es va sentir violentada perquè no va poder reaccionar. Ha relatat molt bé quan en aquell moment d'entrega de les medalles Rubiales li va agafar el cap a dit, li va pressionar les orelles i li va acostar la cara per fer-li el petó. Aquell piquito, no?, que deia Rubiales i que Hermoso ha negat haver dit sí o haver dit d'acord abans que li fes.
Y ahí sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre o no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral. Me sentí poco respetada, pues que mancharon de uno de los días más felices de mi vida y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese acto.
Rubiales, que ara ho sentíeu, incidia molt en que Rubiales va abusar del seu càrrec, va abusar del seu poder per fer aquest gest, per fer-li aquest petó, i deia que mai s'hauria esperat que tingués aquesta reacció.
No tengo ni que estar llorando en una habitación ni haberme tirado al suelo cuando pasó el acto para dar a entender que eso no me gustó.
I aquí el que feia Hermoso era desmuntar la tesi de l'advocada de Luis Rubiales, que el que intenta justament és posar el focus en l'actitud que va tenir la jugadora, no? Recordareu aquella celebració del Mundial, que se la veia alegre, somrient en aquells vídeos, aquella primera entrevista que va donar, traient importància